Audi us ofereix la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio.
Obrim la tertúlia d'actualitat al matí de Catalunya Ràdio saludant Patrícia Gavancho. Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
El senyor Santiago Vidal, bon dia.
Molt bon dia.
Senyor Antonio Franco, bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Senyor Joan Beculla, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Les borses asiàtiques, ho comentàvem ara fa uns instants, comencen la setmana, sembla que amb bon peu, sapiguem però com respiren les europees a primera hora d'aquest dilluns, i per això connectem gairebé com ara fem cada dia en directe amb la borsa de Barcelona. Josep Ramon Ruiz, bon dia. No és possible aquesta connexió, ho mirarem després. M'agradaria fer un petit, perquè els he sentit que comentaven que ja tothom s'està com preparant per aquesta situació de crisi, tots comprem més marques blanques, sí? Tots deixem, tanquem els llums quan sortim. És que ja, ara comencen a sortir moltes d'aquestes recomanacions, com molt bé deia la senyora Jambé Cullà. Ja, però hi ha molta gent que no es veu. I després el tema dels fluorescents, que diu que si els has de tenir més, menys de 20 minuts apagats, millor no els apaguis, que els mantinguis. Però això és com vell, no?
Sí. Jo, a mi almenys això
ja s'havia dit tota la vida, de que era quan obries i quan
tancaves, que és quan gasta, quan
s'encén el gas que hi ha dins, sí.
El gran,
no, i a més a més s'espatlla
més,
no, però perquè és un moment de consum altíssim en un moment d'encendre.
Ara sí que és possible, em diuen, connectar amb la borsa de Barcelona. Josep Ramon Ruiz, bon dia.
Hola, bon dia.
Què passa ara mateix? Com està la situació?
Doncs home, força bé, pinten, i ja els bastos s'han oblidat, perquè un fort rebot a aquesta hora de les borses europees. Sembla que les mesures anunciades tant pel G7 com el Pla Europeu Anticrisi, doncs, es veuen amb bons ulls i permeten recuperar això que és tan necessari en els mercats de renda variable, que és la confiança. Tot i que avui, per exemple, no hi havia la referència de la borsa del Japó, que ha tancat per festivitat. Ara, en aquests primers minuts de contractació, per exemple, l'IBEX 35 puja més de 400 punts, un 4,5%, i se situa en els 9.408 punts. Tots els valors, en verd, energètiques i constructores, al capdavant. Ens centrem avui en l'atenció al Santander. Puja un 5,5% perquè acaba de confirmar que manté converses molt avançades per la compra d'un banc nord-americà com el Sovereign, del qual ja controla un 25%. A la resta d'europees, Frankfurt, per exemple, està pujant més d'un 5,5%, Londres ho fa més tènue, un 1%, i Milà un 2,12%. I en el mercat de divises, doncs, sembla que l'euro també recupera terreny davant la moneda nord-americana. Aquesta hora enfortit, es canvia 1,3663 dòlars.
Moltes gràcies, Josep Ramon, que vagi bé.
Bon dia.
Bon dia. Estan una mica més tranquils també, no per aquesta informació, que evidentment sembla que almenys els bastos ja no pinten, almenys avui. Demà
avui,
ja ho veurem.
Avui, però és que és una cosa tan de dragon can. Això sí que realment és un dragon can, perquè les borses estan, semblen, no?, com molt sensibles al tipus de notícies que es mou en els titulars del dia abans o del dia després, és a dir que...
La paraula cada... és confiança, eh?
Sí, sí.
És...
Però no tens raó quan dius ara això de ja tenim avui el dia salvat, ja ho veurem demà. No sé, jo crec que l'experiència ens diu de que hi ha molta influència, i que jo atribuiria també a que suposo que els especuladors estan vius,
treballant
i ho saben fer. Però hem tingut força dies, força quantitat de dies, de que la jornada anava més o menys bé, i al final, l'última hora, ha estat quan s'ha produït realment la gran davallada o la gran recuperació. Dona una mica també la impressió de que hi ha intents de deixar fixada les cotitzacions de determinada manera per part dels que poden moure la borsa.
Però també diuen, es comentava, que els diners, perquè els diners existeixen, si no és que de cop i volta s'hagin esfumat els diners de les butxaques de la gent, que els diners estan buscant altres àmbits d'inversió que no sigui el de la borsa, justament perquè la borsa està molt manipulada, i que llavors encara no han trobat el forat on dir, escolta, anem a posar els diners aquí.
La borsa, diguéssim, si està manipulada, que no ho sé, no hi entenc res, però ho deu estar sempre, és a dir, quan puja i quan baixa, i no hem de perdre de vista que aquest cap de setmana alguns diaris han publicat gràfiques de l'evolució des de fa 10 o 15 anys, no? Esclar, ara ho dic així sense cap rigor, vull dir que no vaig memoritzar les dades, no? Però em sembla haver observat que, no sé, que a mitjans dels anys 80, per exemple, la borsa espanyola estava als 2.000 punts, no? I ara hem arribat vam arribar als 12 o 13.000 i ara quan vam baixar el divendres, em sembla, vam baixar als 9.000, bueno, era la catàstrofe, la fi del món, l'apocalipsis, no? Escolti, aviam, no ho estic minimitzant, però vull dir que, esclar, aquestes coses jo crec que s'han de mirar des d'una perspectiva una mica llarga, no? No, les evolucions no poden ser els últims 2 anys o els últims 3 mesos o els últims... han de ser més, una perspectiva més llarga, no?
I també des de la filosofia de que possiblement el que sí que s'ha acabat és aquesta mentalitat de que tot de que estem en un viatge de creixement absolut.
Ah, sí, i segur, sense interrupció,
això no és raonable, això era trampós en si mateix, i això també està... Que
no, i a més, això és bo, totes les crisis tenen un aspecte positiu. Ja sé que els oients que s'estan escoltant igual diuen, hòstia, sí, aquest sempre amb això got mig ple, got mig buit, però és que és veritat. Després de la tempesta ve una mica la calma i algú haurà après que no es pot allargar més el braç que la màniga, que aquest país semblava que ho teníem oblidat.
Una, i després hi ha diferents veus, ara mateix ens ho deia en Joan Herrera, de dir, bé, això deu tenir uns responsables, ja no vull dir culpables, deu tenir uns responsables.
Sí, aquesta és la part sortir, això, no? Aquesta és la part que falta, eh?
Sí, no, però sobre això jo no voldria menjar la moral de ningú, però sóc més aviat escèptic sobre que, no sobre que hi hagi responsables, sinó que s'arribin a identificar...
Algun cap ha de caure per això,
Home, segur.
Que no és... Rodaran cabezas.
Sí, però seran més aviat cap de turc.
Jo crec que no rodaran. No, jo crec que el drama és que no rodaran el cas, perquè de moment aquestes entitats que han estat salvades amb injeccions de diner públic s'estan gastant els diners en comilones. És a dir, ja han sortit dos casos.
Això va ser l'anècdota.
No, però és una anècdota molt... molt desmoralitzadora.
Però és una anècdota significativa, en el sentit que aquesta gent se sent molt impunes. Si no se sentissin impunes, estarien ja a les Jamaiques o a les Caimans.
No, és que aviam, perdoneu que ara faci un moment d'historiador, no? O sigui, la crisi del 29, que fins ara era el paradigma de la gran crisi del capitalisme, no? Bueno, sí que després els historiadors i els analistes han dit, sí, home, està, hi ha hagut un excés d'això, les accions pugen indefinidament, és igual que darrere de les accions d'una empresa no hi hagi res,
fum.
És igual, es fot el paper al parquet i puja, no? Això ja es veia que no podia acabar bé, s'ha dit a posteriori. Ara, va haver-hi algú que anés a la presó, diguem-ne, 20 anys, no ho recordo, no. No tinc la sensació d'haver-ho llegit mai, sabeu què vull dir?
Però ahir algun diari treia un article que deia d'on estan los suïcides?
Exacte.
El 29 la gent es va tirar per la finestra, no?
Jo crec que petit, però que va ser molt impactant, no? De vida, agents de borsa o el que sigui de Nova York que van llançar-se per la finestra del gratacels, no? Però ja dic, devien ser, no sé, una dotzena tot estirar. O que es van fotre un tret al cap. Però, ja dic, responsables polítics de l'administració nord-americana o grans figures de la banca, etc., que anessin a la presó...
El que passa és que quan és una cosa tan sistèmica, en el sentit que tots els bancs, tot el sistema està fent la mateixa operació i tothom està inflant el valor de les coses i tothom està jugant amb diners que no té i està creant un món virtual que era pura ficció, llavors no hi ha un culpable. És a dir, és
això,
tot el sistema el que ha fallat.
Clar, doncs,
és a dir, ha fallat la política per no regular-ho, però ha fallat cada un dels
operadors.
Però
hi ha uns responsables de controlar aquest sistema. Almenys ens deien que hi eren.
Si no, altres, al final els responsables tenien que anar a presó, però jo em referia que el que tenim és un recel també molt gran, perquè dona la impressió de que quan s'estan abocant tants quartos públics per ajudar els bancs i les entitats financeres que han fet les trampes, dona la impressió que en realitat el que s'està és ja amagant, perquè abans almenys la fallida significava de que públicament ells quedaven culpables.
Sí.
Si s'amaguen fallides o queden emmascarades d'aquesta manera, encara serà més difícil.
No voldria ara obrir un altre front de conversa, o sí, però fixeu-vos en la història financera espanyola recent, la que tenim tots a la memòria, no? Quins són els, entre cometes, banquers o entre cometes financers que han anat a la presó?
Veus com si que hi ha alguna
cosa. Espera.
Jo fa 10 anys no em veia,
Quins són els que han anat a la presó?
N'hi ha més,
però... Ni pensaves que els veuries
mai. Deixeu-me acabar l'argumentació. Doncs el senyor Mario Conde, que no era un banquer en pedigrí, que era un nouvingut, un advenedizo, que es diu en castellà...
Era un executiu d'aquest.
Però vull dir que no... el de Romassa, el Ruiz Mateos,
el Javier de la Rosa,
que de la Rosa, que tampoc no era un banquer, algú ha dit, no, aquest senyor era un intermediari, i així. Sí.
No, no, han anat alguns, però no eren, diguéssim, no eren l'elit, eh? No eren aquests 8 o 10 banquers que, segons he llegit tota la vida, es reuneixen un cop cada 15 dies o cada mes a dinar en privat, naturalment, en la seu central a Madrid d'un dels grans bancs per torn, no? I que són els que realment tenen la paella pel mànec. D'aquests, jo crec que gent que han muntat xiringuitos financers, com aquells, aquell que llegia el Marc, com se deien aquells...
Qui?
Sí, home, sí, el Jaime Morey i tota aquella penya, com se deia, aquell tinglado.
Sí, no ho sé, no ho sé.
Això va rebaixar, això va rebaixar.
Els segells, vols dir?
No. Allò que, home, que va anar...
És una altra història de fum, també.
Va haver de dimitir la presidenta de la Comissió Nacional del Mercat de Valores, perquè era...
Ah, i Gescartera.
Gescartera, això mateix. Bueno, doncs això, no? Que això no era el Banco de Santander, diguéssim, ni era el Banco de Bilbao, ni era això, tinglados d'aquests, que sí, que van fer molt de mal.
Molts milers de perjudicats i molts milions de dòlars, eh?
Sí, sí, sí. No, que van fer molt de mal, però que no eren la gran banca pròpiament dita, per entendre'ns, no? Per tant, home, sí, és molt possible, vaja, és fins i tot probable que davant, sobretot, de l'exigència del públic que vol veure uns tipus emmanillats, envoltats per uns policies ben robustos, baixant de les escales d'un palau de justícia.
Encara que només sigui imatge.
Exactament.
És un símbol de veure
com
també cauen.
Aquesta imatge necessària jo crec que la tindrem, no? Però dubto que siguin els veritables, sobretot perquè, com deia la Patrícia, clar, la responsabilitat real
és col·lectiva,
és molt diluïda.
És que cadascú ha anat fent una miqueta de deixar els diners de no sé què, jo et venga tu aquest paquet, tu que no saps què hi ha, però tu li poses un 20%, li vens amb ell, tu me'l passes a mi, etcètera. Tots ho hem fet, això.
Fem un petit recés publicitari, després tornem per parlar una mica de la desfilada militar d'ahir, no sé si la vam veure molt deslluïda, per la pluja em refereixo, eh? Ara en parlem.
Li facilitarem una informació que requereix la seva màxima discreció. Actuï amb normalitat, però extremi les precaucions. Ara pot conduir un Audi A6 Style amb l'equipament més exclusiu, a un preu irrepetible de 29.950 euros. És una cosa excepcional. Eviti riscos i no en parli amb ningú. Consideri una informació privilegiada. Xarxa comercial de concessionaris oficials Audi.
Aquest any no et pot tornar a passar. Contracta l'assegurança del cotxe amb Regal i podràs aconseguir fins a un 65% de bonificació. Assistència en carretera des del quilòmetre zero. Peritatge en menys de 24 hores. Lliure elecció de taller. Assegurança gratuïta d'emergències per a la llar i molts més avantatges. I ara, des dels 21 anys. Truca ara a Regal i et farem un pressupost a l'instant de l'assegurança del cotxe. 902 30 30 76. 902 30 30 76.
Contra el...
No sé com pagaré la hipoteca.
Dia T. Avui dilluns és el dia de la feina. Publico i Monster.es t'ofereixen un suplement de feina amb més de 2.000 ofertes laborals. Contra la crisi, dia T.
Som-hi és endavant. És el primer pas. Som-hi és inconformisme. És fem-ho. Som-hi és junts. És tothom. Som-hi no és on som, sinó on volem ser. Som-hi és futur. Perquè per anar a més, res ni ningú pot aturar-se. Generalitat de Catalunya. Som-hi.
¿Pero qué te pasa? ¿De qué te ríes?
Pues que estas tortitas de maíz Santiberi solo tienen 27 calorías y están riquísimas.
Oye, no te las comas todas, déjame probar alguna.
Con un montón de variedades, deliciosas, saciantes y muy crujientes. Tortitas Santiberi. Santiberi. Y ríete del hambre.
Aquest octubre, les estalvifórmules de Chevrolet. Per exemple, Epica, 150 cavalls dièsel més elegància, igual a 19.500 euros. O un totterreny Captiva, 7 seients més dièsel, igual a 23.900 euros. Tria el teu Chevrolet. Hi ha més estalvifórmules. Chevrolet, patrocinador principal de la selecció espanyola de futbol.
Catalunya Ràdio.
La fem entre tots.
Joan Vicuña, Antonio Franco, Patricia Gavancho, Santiago Vidal, ara els deia que no sé si van veure ahir un 12 d'octubre on així una mica deslluït per la pluja, perquè, no sé, el protagonista, jo no sé si... Sí, no, involuntari va ser en Mariano Rajoy quan se li cola en un micro. No rigui, senyor Vidal.
Ara no ens posàvem d'acord.
Jo crec que l'ha lesionat.
Ara no ens posàvem d'acord.
No, teníem diversitat d'opinions aquí.
D'opinions entre... que realment una patinada, una relliscada d'aquesta mena, la costa al sentir ciutadà, és a dir, que diu, escolta,
és un conyazo, això és un conyazo.
Deu ser molt un conyazo verte estar un diumenge al matí veient passar això. I en canvi, unes altres persones, no dic aquí en aquesta taula, però a mi m'ho havien comentat, de dir, home, entre els seus, que tenen un respecte per aquest tipus de simbologies i d'històries, el deuen criticar per aquestes.
És que el Rajoy, el problema que té és que hi encarna la ficció de que no és un conyazo. Era, i fins i tot, clar, la seva biografia està farcida de declaracions emfàtiques.
Un vídeo van fer l'any passat,
clar, sí, com un missatge institucional.
Que qualsevol persona que expressés una ombra de que aquest tipus de cerimònies militars eren cunyassos, era un mal espanyol, un mal patriota, un mal pare, un mal fill,
vull dir,
era una persona incorrecta,
sí.
No?
Clar, sí, sí.
Aquest és el problema que té ell. I sobretot, i jo estic d'acord amb la Patrícia, de cara als seus, perquè hi ha molta gent que sempre ha pensat que és un conyazo i que si li diuen, què dius? Diu, sí, sí, que penso que és un conyazo, que vull dir que això són coses pròpies de l'exhibició militarista de fa 50 anys, però que en aquests moments les commemoracions no es tindrien que fer amb militars al carrer o amb aquest enfatisme.
És això de lluir la catxarreria quan ja les guerres no es fan amb aquests catxarros, per tant, és a dir,
les locals encara, les locals encara,
les
globals no.
No és un missatge de l'article 18 de l'article 8 de la Constitució per dir, mira, vigileu els perifèrics que tenim això. No, és a dir, és un tipus de cerimònia que ve de molt antic i que ja no té cap sentit, perquè en aquest moment, si has d'intervenir, ja no el fas amb aquestes coses. I no és una mostra de força.
És l'exhibició de força, teòricament.
Clar, però ja no.
I quan ja no té sentit l'exhibició de força, llavors...
Senyor Cullà. Diverses coses. Una, sobre el Rajoy. Home, jo crec que és greu, i ho argumentaria d'una manera molt simple, si qualsevol portaveu, fins i tot de tercera fila, del PSOE, l'haguessin caçat amb una frase així en un micro obert, el PP s'hauria esquinçat les vestidures, hauria dit, ben, com los socialistas no sienten l'Espanya i les resbalen les forces armades, etc. Això, ja ho sabeu, que hauria sigut així, segur. Bueno, esclar, però resulta que el que s'havia escapat és no a un personatge de tercera fila del PP, no? És el número 1 del PP, no? Per tant, home, jo crec que això li ha fet mal, i això abona la meva modesta teoria de que el senyor Rajoy es gafe. No? És a dir, ens ho posaré un altre exemple diferent, no? Però que connecta amb la part anterior de la conversa. Escolteu, vosaltres heu vist el timing amb què ha anat aflorant això de la crisi econòmica. Imagineu-vos que el timing hagués estat només 3 mesos avançat, o que les eleccions haguessin estat 3 mesos després. No? Les coses, no sé què hauria passat, però les coses haurien tingut una pinta...
Ho has tingut una mica millor.
Efectivament, no? Doncs per tant, és que es gafi, no? Bueno, la desfilada, aviam, jo crec que ara com ara, a tots els països de dretes, de centres i d'esquerres es fan desfilades militars, encara. Vull dir...
S'haurien de replantejar la plaça
de Moscou, els Camps Elisis cada 14 de juliol a França, en fi, amb més o menys aparatositat, amb més o menys tancs, etc, però a tots en fan, i a tots hi ha un tipus de públic respectable, diguéssim, que quan veu, si posem Itàlia, els Bersaglieri que desfilen corrent com si els empaitessin, doncs
s'emociona.
Molt bé, no? I aquí la Legió, que també van a un pas molt accelerat, doncs diu, carai, no? Allò amb els legionaris espitregats, en fi, aquella cosa tan macabra.
Hi havia un aviador català de la República.
Bueno, això sí, això és una cosa del Zapatero, dels últims, de la legislatura anterior que ja va començar, no? Que van intentar fer aquella cosa horrorosa de barrejar amb un de la Divisió Azul i amb un de la Brigada Leclerc, que és com intentar barrejar l'oli i l'aigua, diguéssim, no? Bueno, en fi. Però, per tant, jo, i a més us confessaré, saps aquell títol d'aquella pel·lícula clàssica, Confieso que he pecado, doncs us confessaré que una estona, no pas tota, però que una estona, ahir, al dematí, em vaig quedar mirant la cosa
jo vaig aquesta, aguantar dos minuts, sabeu, el temps suficient per veure que la cabra de la Legió no anava amb paraigües.
No.
Perquè era el dia ideal veure una escena esperpèntica.
Però anava lligada, Es veu que normalment anava
solta,
diguéssim. Però aquest cop la duien perquè no es desmandés.
Però és que no és un tema de dos minuts o d'un quart d'hora.
Ja.
I no et considero un pecador, perquè
si algú m'hi considera.
No. Però sí que diria que aquesta sensació de l'exhibició de força amb un estat en el qual la gent no té orgull de que el seu exèrcit tingui força, perquè a més nosaltres sabem que tenim, des d'aquest punt de vista, som absolutament subsidiaris, som no vull dir, no som absolutament res. Vull dir que exhibir, i perquè pot tenir sentit en aquests moments que els Estats Units, el senyor Bush, pot tenir sentit que aspira a posar ordre al món amb l'estaca, de que de vegades faci unes exhibicions de les estaques.
Per cert,
no?
un apunt. La que està fent parades militars amb aquest sentit és Rússia. Home. És a dir, que està traient
perquè Rússia vol un protagonisme que no... recordar que té capacitat d'estaca. Però nosaltres, que en definitiva el que accepta la majoria de la ciutadania és el paper de una mica de conciliació,
sí, de forces d'interposició,
intervenció de conciliació. Sí, sí. Vull dir, no tindria que tenir aquest caire de la marcialitat i de l'exhibició de com de força, sinó que en tot cas això tindria que evolucionar cap a un altre format.
Ara, una cosa, la desfilada i la marcialitat són intrínsecs de l'exèrcit. Si l'exèrcit, gran part de la feina quotidiana d'un exèrcit és aconseguir que la formació vagi dreta, recta i elegant.
Si es preparen tot l'any per aquest dia.
Exacte. Home, fan moltes pràctiques d'armes i de
i la Xina
pujar, baixar
i escalar,
però també fan moltes pràctiques de desfilada.
Però això no està superat, perquè el que cal ara és que els militars que tinguin capacitat tècnica, i la tècnica no és una exhibició que es pugui fer a la Castella, no, tècnica.
Els desfiles, les desfilades són un ritual, són unes litúrgies, com les processons religioses, com tantes altres coses.
Però també van de baixa les processons.
Fantàstic, però el meu argument.
Vés-te'n a Andalusia per Setmana Santa i veuràs si estan en declivi.
Veuré molta gent, però veuré molt poca religiositat, en el sentit que aquí tots cinc...
Sensació de cachondeo.
No us enganyeu, les processons d'Andalusia per Setmana Santa és perquè aporten diners.
No és això.
És Port Aventura.
No té res a veure amb la religió.
Jo crec que és més complicat.
Escolta, Culla, a mi Culla, el que era genuïna cultura popular en aquest moment és cultura turística.
D'acord, bueno, com quasi tot.
I van
a fer
la foto als turistes a la dansa de la mort de Verges.
Alguns, diguem-ne, espectacles d'arrel tradicional que han aconseguit un gran boom en aquests darrers temps, com els castells, per exemple, no han adquirit també aquesta dimensió.
Sí, per això. Però no deixa de ser llavors un espectacle.
Així, però aquesta dimensió
no li diguis religiositat el que és...
No, ja és un espectacle de participació, no he dit religiositat.
Però no té gens de sentit en el que en principi ho estan venent, perquè el discurs oficial és de que això és la fotografia de la religiositat de la gent,
Antonio,
i això no és veritat.
Jo sóc dels que creuen, i potser això sonarà, us ho sonarà estrany, no? Però jo sóc dels que creuen que mentre hi hagi exèrcits, els exèrcits no són ONGs. És a dir, no són Metges Sense Fronteres, no són Mans del Món, no són ONG, són exèrcits. I per tant, pretendre que hi hagi uns exèrcits que no tinguin la cultura de les armes i de l'exhibició i de la marcialitat i tal, és com pretendre, no ho sé, que... que els rucs volin, no sé com dir, és impossible.
Però això estava molt bé en un context de quan la gent pensava que les guerres eren unes coses fantàstiques i netes. Jo diria que és ara, quan ja ha arribat la comunicació i la informació i la gent ja sap el que realment són també les guerres i els dies quotidians de les guerres, i que les guerres el que li passa a la gent civil sobretot,
i i les bèsties estan d'això.
Les pel·lícules de la Primera Guerra Mundial o de la Segona Guerra Mundial de Hollywood
allò no era la guerra.
Però vull dir, encara podia aixecar una certa empatia, una certa simpatia. La gent no té simpatia en aquests moments per les forces militars, i en tot cas Això es pot redreçar per la via de les noves funcions que sí que tenen els exèrcits. I aquesta és, o aquest és, des del meu punt de vista, el repte que tenen
aquí a Europa. Aquest paper d'interceptació a vegades és molt necessari, és la infraestructura necessària perquè les ONGs, com dius tu, puguin fer també la seva feina sobre el terreny.
Però això vol dir, per exemple, al Líban, ho hem vist, i és a l'Afganistan, això vol dir tenir blindats d'última generació que siguin capaços d'interferir la ràdio senyal una bomba a distància. Per exemple, bueno, doncs això són artefactes que es poden fer desfilar per la castellana, és el que vull dir. Clar.
I pel que fa a les manifestacions de feixistes i antifeixistes, ens vam posar la vena abans que la ferida, perquè avui hi ha qui critica que hi havia excessiu desplegament dels Mossos per evitar que es trobessin...
Mai, de veritat, eh? Mireu, jo per experiència professional n'he tingut que celebrar alguns de judicis d'estocinades d'altres anys, i sempre és millor prevenir que no pas. Tot i que el cor, us he de confessar, que en alguns moments em diu el contrari, eh? Em diu, primer que s'estocini i després ja els separarem, perquè tant cafres són els uns com els altres.
Home, hem de ser conscients que aquests extrems, que són molt extrems i molt, molt minoritaris, existeixen, i per tant... Si aquesta gent només es manifesta el 12 d'octubre, diguem, tant els uns com els altres, i se les tenen...
S'han d'esbravar un dia a l'any, no?
Bueno, tampoc és tan greu. O sigui, a mi em molestaria que aquesta presència fos continuada a través...
Però els Mossos hi han de ser-hi, i han de fer precisament aquesta feina, evitar que s'arribin...
Vull dir, també és part de la litúrgia del 12 d'octubre, aquesta història.
Sí, però jo crec també que hem de reconèixer que cada vegada tenen una importància més reduïda a aquestes manifestacions i aquestes dades, precisament per la força col·lectiva de la prevenció. Vull dir que,
no, i perquè el missatge ja no cola.
Sí, a Tarragona, una convocatòria d'abast estatal de Aliança Nacional va reunir 150 persones, sí, vingudes de figures que de tot arreu, no?
Amb autocars i avions, sí.
Sí, no gaires.
En bicicleta, perquè estava en el calor d'autocars.
Però, clar, llavors vol dir que realment això... Ara, sí, esclar, aquesta gent... Escolta, jo que sóc, ja sabeu, molt... En fi, tinc aficions molt, molt rares, no? I a vegades miro webs de grups així, no? Sí. I d'altres d'altres pelages, no? Bueno, clar, aquesta gent... aquesta convocatòria, coi, els alimenta des de fa 3 mesos i els seguirà alimentant a posteriori, o sigui, el post-match durarà fins a Nadal, sí, enteneu?
Però si al final són 150... És una gran victòria de la gent que estem...
No cal dedicar-li ni 2 minuts, escolta, no.
Ens queden uns minuts i m'agradaria també conèixer la seva opinió sobre aquests tràmits de què parlàvem també ara amb en Joan Herrera per la revisió del judici a Companys, perquè, senyor Vidal, vostè que és jutge, hi ha qui diu que no serviran per res i que, a més...
Bé,
no s'està fent correctament, és a dir, que
amb la llei de memòria històrica a la mà, el tràmit aquest de demanar la rehabilitació al govern és absolutament prescindible. A mi, si com a símbol ho volen fer, doncs no seré jo qui per jutjar-ho, no? Però per aconseguir la nul·litat de la sentència i del judici no és necessari aquest tràmit. Es pot anar directe a l'altre. El problema és que amb l'actual marc legislatiu espanyol el resultat serà el mateix que ja han obtingut anteriorment. És a dir, els hi tombaran, els hi diran que no és possible.
Sí, efectivament. Jo crec que és un... Deixa'm que faci una mica de memòria. L'octubre del 2004, el primer aniversari de la mort, de l'afusellament, de l'assassinat d'en Companys amb el govern, diguem-ne, el tripartit de Catalunya, es va organitzar el fossar de Montjuïc, una cerimònia a la qual va venir la vicepresidenta del govern, la senyora Fernández de la Vega, i ho recordo bé perquè a mi se'm va demanar des de la Generalitat que fes una semblança al president Companys, que vaig fer, no? En aquell moment es va dir, bé, la presència de la vicepresidenta del govern simbolitza una mica el compromís del govern de tirar endavant la anul·lació jurídica de la condemna del Consell de Guerra, no? Bueno, estem demà passat farà 4 anys d'això. Això no ha passat, i no ha passat segurament perquè això comportaria, perquè això fos possible, reformes de caràcter legislatiu s'han volgut adoptar, perquè naturalment si es reforma això no obre la porta a l'anul·lació de la condemna de Companys,
no, sinó
a les de tots,
efectivament.
A les de tots els Consells de Guerra del 36 en endavant. I davant d'aquest risc, diguéssim, doncs allò que em sembla que en diuen, això crearia inseguretat jurídica. Jo crec que no hi entenc, de lleis, però crec que això és una xorrada. En fi, però el cas és que l'actual govern i el poder judicial s'han tancat en banda en aquesta qüestió, i per tant ja hi ha hagut intents sobre el cas Companys i sobre el cas Puigdemont, que és un cas molt més recent, de l'any 74, i han estat rebutjats.
La sentència del cas Puigdemont és de fa un any, escassament.
Exactament, no, i que, vull dir que a més els fets concernits havien passat fa molt menys i es podien presentar fins i tot proves de vicis de forma.
I hi havien proves tècniques. Exactament. Que posaven en dubte els fets.
El que passa, jo crec que ho portem tot a una situació bastant absurda, no? Perquè jo estic evidentment a favor de que sigui una qüestió general la marxa enrere dels judicis incorrectes i de tot el que es va produir. I puc acceptar que això sigui jurídicament difícil i que la llei té que ser una cosa molt sofisticada, vull dir que això pot tenir una tramitació amb una certa lentitud, però jo crec que el que és vamos, molt decebedor és que el govern no faci un cop de puny a la taula, encara que sigui en aquest cas puntual, i no per trencar el que podríem dir la solidaritat entre els que demanen lo de Companys i la resta dels casos, però puntualment respecte al que fou una personalitat tan destacada, fer-la directament i una mica per al capítol 27. És que es tindria que fer d'aquesta manera, i ja dic, i amb això no entendre que la resta de les qüestions que s'estan reivindicant queden ajornables per sempre, no? Però és emblemàtic hi ha una mancança de sensibilitat respecte a
això. Jo estic d'acord que hi ha aquesta manca de sensibilitat en relació no només al cas Companys sinó als altres casos, però jo no crec sincerament que tingui rellevància per la història. Ni tan sols per les famílies de la gent afectada, el fet de canviar unes sentències que ja eren injustes en el moment de produir-se. Sí, és a dir, el fet
de...
Per tant, jo crec que... Sí, no, absolutament emblemàtic. I a més, Companys és un cas claríssim d'haver mort com a símbol, diguem-ne. És a dir, per ser símbol, perquè si no, el pobre home hagués continuat amb la seva vida. Per tant, jo no crec que calgui l'acte jurídic. Jo crec que caldria algun tipus de reparació moral en aquesta gent i dir, escolta, aquell paper no té cap valor, deixa de tenir valor com a sentència, si no el reconeix, perquè no reconeixem això com a sentència jurídica en els termes democràtics que ha de tenir la justícia, no cal estripar el paper. O sigui, el que caldria és una reparació moral que fos del govern. No sé si és demanar perdó, perquè no crec
que...
Però escolta, no crec que sigui demanar perdó tal com alguns sectors de la societat exigeixen, en el sentit que el govern actual no és continuïtat de l'altre govern. Si no té per què fer-se'n responsable. Però jo crec que si realment la cosa judicial està entrampada, que no ho sé, vols dir que no hi hauria altres camins per tancar aquest afer sense necessitat de desfer?
Aquesta és la possibilitat que obre la llei de la memòria històrica, és la que ara està intentant el conseller Saura amb aquesta
llei.
Però fins d'un amunt, eh? I d'un amunt, eh?
I d'un amunt.
A mi el que no m'agrada...
No general, com diu la Patrícia.
No, és que a mi el que no m'agrada és això, exactament. És a dir, que hagi de ser la família d'en Companys.
Però això és el que diu la llei. Això és el que diu la llei de la memòria històrica.
Exacte, però aquesta llei ja sabem que està mal feta i que és una llei exactament...
ara de fa un any i mig.
Sí, però és una llei feta per evitar que es produeixi aquesta llau.
Sí, mira, aquí hi havia un model alternatiu que a més estava perfectament conegut i tal, que era el model alemany, promulgat no l'any 49, a mitjans de la passada dècada, després de la reunificació, que és un acord, em sembla que del Parlament, que diu totes les sentències dictades per la mal anomenada, diu, per la mal anomenada justícia nacional socialista, són nul·les a tots els efectes. Però no, però això és un acte jurídic.
Sí.
Això és un acte jurídic.
I té conseqüències jurídiques.
I per tant té conseqüències jurídiques. Això és el que aquí no es va voler, segurament, ara interpreto, segurament perquè el govern del Rodríguez Zapatero durant la legislatura anterior es va espantar davant el soroll de togues, per dir-ho així, de sectors del Suprem, del Poder Judicial, que van dir, ui, això obre un caos, aquí hi hauran desenes de milers de peticions d'anul·lació, d'aquí se'n derivaran un cop anul·lada la sentència, i a més ens han d'indemnitzar.
S'accepta que no hi ha indemnització.
Bueno, vale, però vull dir que va ser aquest remor de togues el que va fer que es fessin enrere i que llavors es digués, no, esto crearia inseguridad jurídica, por tanto, vale más deixar-lo en el terreny purament moral, no? en el terreny moral també del desgreuge. I això, per tant, aquí
però
és on
tampoc
estem ara.
S'ha fet el desgreuge.
No, bueno, el... perquè el mecanisme aquest que la llei preveu és molt, molt minuciós i molt...
Però en qualsevol cas, jo crec que hi ha aquí una incongruència que és essencial, que a més estan, s'està repetint en moltes coses. És el que està també succeint amb el tema de la llei de dependència, quan els senyors que tenen 92 anys els diuen que han d'esperar 3 anys. Vull dir, respecte a tots els temes de la Guerra Civil, quan passen 2 anys, el que podríem dir l'efecte directe de la reparació que poden tenir fills o companys, amics, vidus, es va escapant entre els dits. Vull dir que cal fer, i jo per això deia el tema del cop de puny a la taula, puntual respecte a això, i després entendre de que no es pot deixar això, el que podríem dir, a la velocitat, i és una broma parlar de velocitat,
de la justícia,
ordinària de la justícia, no, dels mecanismes administratius, perquè en si mateix és afegir una altra injustícia a la injustícia essencial.
I una última qüestió poso damunt de la taula, perquè és una notícia que em va cridar l'atenció ahir quan la llegia. Aquest cap de setmana 10 associacions del districte de Ciutat Vella han creat una xarxa veïnal de Ciutat Vella, d'alguna manera vol ser un espai de democràcia participativa, i això m'ha fet pensar. Aquest matí anem parlat amb la presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns. Ens hem de començar a organitzar pel nostre compte, creuen?
No. Home,
ja eren grups de treball, treballava un grup per actuar en contra del mòbing, en contra del trànsit, bueno, en contra del trànsit, analitzant, no en contra de res, analitzant el nivell de vida del barri.
El problema és que la gent tendeix a organitzar-se per problemes molt concrets i específics, és a dir, si tu veus que en la teva escala hi ha mòbing, fas l'associació contra el mòbing, però en canvi, és quan sumes la força de tots aquests temes específics, perquè el districte de Ciutat Vella, és veritat, té dues característiques molt importants. Una és que és el centre i allà passa tot, i a sobre que és el centre és també el suburbi de Barcelona, si és centre i suburbi alhora, i això li crea unes tensions que altres districtes no tenen. I després té una altra característica molt important, i és que la regidora és una regidora que
Itziar
González està posant-hi molt de... Ella és veïna de Ciutat Vella i està posant molt de la seva part per buscar una manera atípica de gestionar, en el qual la participació és important, cosa que l'Ajuntament de Barcelona no sempre té en compte en altres districtes. Hi ha districtes absolutament absentistes, i en canvi l'Itziar sí que és una persona d'estar-hi molt a sobre els problemes i de buscar solucions originals.
Però també m'interessa la gent que treballa per, no només per actuar en coses molt puntuals, que és cert, sinó per repensar nous models de societat.
Llavors el problema és que s'ha de muntar tota una alternativa, que no és només l'alternativa a Ciutat Vella. Ciutat Vella és la part més intensa d'un model de ciutat que no acaba de funcionar.
És la primera línia de front, diríem, de coses molt importants, des de l'impacte de la immigració, que allà, diguem, és la primera línia, realment, fins a l'impacte de la, i ara m'inventaré un neologisme, la turistització de Barcelona. No? Això dels apartaments, que aquest matí ho he sentit a l'entrevista que li heu fet, això dels apartaments turístics alegals o il·legals, o no sé exactament com,
més alegals que il·legals.
Bueno, llavors la proliferació d'hotels de categoria alta, tot això, no?
No, més la droga, la prostitució,
per tant,
la inseguretat...
Però és una cosa de contrastos, diguéssim, no? Sí. O sigui, l'altre dia sentia el president de l'Associació de Veïns de Ciutat Vella, que havia sigut abans president de la Federació, que deia allò de, sí, aquí la policia, amb totes aquestes redades i tal, està expulsant les coses lletges del Raval, la prostitució, la droga, etcètera, d'unes determinades zones, perquè hi ha... Això s'inaugura un hotel de 4 o 5 estrelles...
Això sona a demagògia.
Bueno, sí, però ho deia, no? Jo no,
coneixent el personatge, que el conec bé...
És molt possible. Però, entens? Vull dir que realment és un lloc on, per un costat, si està introduint, o si intenta introduir, o si ha introduït un cert luxe, un cert glamour, una certa Barcelona de disseny i de revista il·lustrada, i al mateix temps, molt a prop, o a tocar, hi ha, doncs, això, prostíbuls de cinquena regional, en fi, etcètera.
Sí. Senyora Gavancho, senyor Vidal, senyor Franco, senyor Vicuña, moltes gràcies per haver estat aquí. Ens tornem a trobar. Ara els oients fem un petit punt i a part per la publicitat. Després recollirem totes les opinions i tots els comentaris a través del chat. I la solució de l'enigmàrius, que avui me l'he deixat, ara la farem, va.